Són les 8 del matí, comença el supermatí.
Bon dia, amb temperatura una mica més baixa i cel variable. La tramuntana també serà present, especialment a la meitat nord del Baix Empordà, amb força moderada.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Estem tots amb l'ai al cor pendents de què passarà amb les eleccions dels Estats Units. Ara fa 4 anys, exactament el dia 10 de novembre del 2016, obríem aquest mateix programa amb aquesta portada.
I per què era millor que guanyés Clinton? Vagi per davant que Donald Trump em sembla un personatge nefast. El món, de fet, és avui pitjor per culpa seva. Però compte que la Hillary Clinton representa allò del que ens queixem, l'economia liberal i el lliure mercat, el TTIP, el suport als grans lobbies al voltant de la indústria energètica, tecnològica, audiovisual o especulativa financera. Ella, també són les grans corporacions que empobreixen les classes mitjanes. Ella tampoc hagués pogut regular la tinença d'armes, per exemple. En una cosa té raó en Trump, a més, la Hillary és absolutament continuïtat. I és una continuïtat que als europeus de classe mitja no ens agrada. O és que no hem criticat sovint el seu capitalisme o el liberalisme econòmic i les seves conseqüències? El món ha canviat molt i tinc dubtes que sigui a millor. El gap entre rics i pobres cada dia és més gran i coses com l'evolució tecnològica que cada dia venerem tenen un costat fosc. Que ningú té en compte que la globalització i la part negativa de les seves conseqüències ja no neix a Wall Street, sinó que neix a Silicon Valley. Doncs tot plegat, també ho és la Hillary. I per altra banda, jo que sóc fan de l'Obama, també he d'admetre que amb ell de president Guantánamo segueix obert. A l'Iraq i Afganistan encara hi ha marines i milions de ciutadans nord-americans segueixen sense tenir accés a la sanitat. Amb tot això, vull dir que cal fugir dels titulars fets amb traç gruixut. Que Donald Trump és un xenòfob, un masclista, un evasor d'impostos i un llarg, etc., és evident. Però compte, que aquí a casa nostra és fàcil sentir adjectius com moro de merda, sudaca, mariconàs o altres perles. És fàcil anar a les sales d'espera de l'hospital de Palamós o ambulatoris i queixar-se perquè una família de gitanos fa soroll. I compte, perquè no costa gaire sentir gent que remuga perquè l'Ajuntament de Torn li dona ajudes a aquella família de moros o romans que acaben d'arribar mentre nosaltres, que som d'aquí de tota la vida, tenim problemes per arribar a final de mes. Així que menys mirar-nos al melic i més mirar-nos al mirall, que potser hi veurem contradiccions que ens fan més propers a Trump que a la Hillary que defensem. Jo ho tinc claríssim. Entre Trump o Hillary, jo trio Bernie Sanders.
Doncs exactament.
Són les 8:03.
Sí, gràcies.
El Supermatí transmet Ràdio Capital de l'Empordà.
Gràcies. Supermatí amb en Miquel 40.
Gràcies al jo de fa 4 anys. El jo de fa 4 anys, exactament, dèiem, 4 de novembre del 2016. I a part, sobretot en el capítol final d'aquesta portada, i a part que podem encara subscriure i que probablement encara vagi a més i que probablement sigui conseqüència també de les polítiques, de la mentalitat i de la visió d'aquest Donald Trump que està frec a frec amb Joe Biden i que té, vaja, digueu-me agosarat, però que té tota la pinta que acabarà revalidant la presidència. Definitivament, 4 anys després, el món no és millor, no és molt pitjor amb Donald Trump. El món és un famer per culpa de personatges com Donald Trump. Són les 8 del matí, 4 minuts. Aterrem la informació de casa nostra, baixem cap a l'Empordà, saludem d'entrada l'Eugènia Güell. Eugènia, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Anna Salvador, Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
La Paula, bon dia.
Hola, bon dia.
També la Sandrine Bosenet. Sandrine, bon dia.
Bon dia.
El jutjat manté el tercer grau de Dolors Bassa per sorpresa, Eugènia.
El jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Catalunya ha decidit no suspendre cautelarment el tercer grau de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ni tampoc de l'exconsellera Dolors Bassa.
Doncs una notícia que ens va agafar per sorpresa, perquè tots donaven per fet que suspendrien aquest tercer grau de la Dolors Bassa i de la Carme Forcadell. Celebrem-ho, doncs. 8 del matí, 5 minuts, la veïna de Palafrugell, investigada per incitar a l'odi contra un guàrdia civil, acaba no declarant al jutjat.
Exacte, s'ha acollit el dret de no declarar. Se l'investiga per haver fet un comentari a xarxes socials contra un agent que va participar a les càrregues de l'1 d'octubre. La seva advocada critica que es faci un ús barroer del delicte per perseguir la dissidència política, diu, a les xarxes.
I ahir vam saber que Toni Albalat no repetirà com a patró major de la confraria de pescadors de Palamós.
Sí, ja fa uns mesos va decidir no presentar la seva candidatura per renovar-lo per motius personals. Albalat ha estat al càrrec gairebé 4 anys, durant els quals s'han fet avenços importants per la confraria.
I saltem a Torroella perquè el seu ajuntament aprova el projecte d'obra per l'adequació del mirador i la zona d'estar sensorial del passeig marítim dels Griells.
Bon dia. L'Ajuntament de Torroella ha aprovat definitivament un projecte que havia passat per diverses etapes de retocs i modificacions, però que al final aquest 26 d'octubre ha vist la llum l'aprovació del projecte d'obra.
Col·loquen una boia intel·ligent i una estació meteorològica al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter Sandrín.
Sí, la boia permetrà mesurar les condicions oceanogràfiques i facilitarà la navegació en aquesta zona. L'estació meteorològica mesura la direcció i la intensitat del vent, la temperatura, la humitat relativa i la pluviometria.
Les 8 del matí, d'aquí un moment ampliarem aquesta informació. Les 8 del matí, 6 minuts... S'acosta el gran recapte d'aliments i aquest any probablement més necessari que mai, però a Palamós i altres poblacions aquest any serà diferent.
L'àrea de cultura s'ha vist obligada a suspendre l'espectacle programat pel 14 de novembre per l'actual situació sanitària. En els propers dies, les entrades comprades per internet es reembolsaran en el mateix número de compte des del que es va fer la compra. Pel que fa a les entrades comprades a taquilla, la devolució es farà presencialment.
Bé, aquesta notícia, òbviament, no fa referència al gran recapte, sinó que fa referència a la suspensió de l'espectacle Píndoles de microteatre fora del teatre de Sant Feliu de Guíxols. Ara sí, us expliquem per què el gran recapte, us avancem, per què el gran recapte de Palamós i altres llocs serà diferent.
Exacte, no podrà fer recollida presencial d'aliments en els supermercats per les mesures de la Covid-19 i per això volen promocionar a fer-ho a través de les donacions econòmiques. De seguida us ho expliquem.
I la Biblioteca de Palafrugell celebra el seu grup de lectura de manera virtual.
La Biblioteca de Palafrugell, amb l'objectiu de seguir amb la seva activitat més o menys habitual i donades les circumstàncies, ha hagut d'oferir de forma virtual les noves i pròximes sessions del Club de Lectura.
8 del matí, 100 minuts, gràcies Jordi. El quart concurs de cartells de la Castanyera de Begur ja té guanyadores.
Sí, les guanyadores són Sofía Marial Lara Herrera i Fiona Martí Rovirola. Fins a mitjans de novembre, la sala d'exposicions de les Escoles Velles acull la mostra amb tots els cartells participants d'aquesta edició.
I ha iniciat, estem en el capítol cultural, ha iniciat ja el festival Som Cultura amb una programació aquest any a distància, a Palau del Cebre.
Sí, es tracta de la 5a edició del festival, que té l'objectiu de descobrir la cultura i el patrimoni gironí, amb bona part de propostes culturals enfocades al d'Empordà. Inclou una 40a de propostes digitals programades durant tot el mes de novembre, més activitats presencials.
Les 8 del matí, 8 minuts. Temps pel temps. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Quines novetats ens porta la previsió meteorològica per avui i els propers dies?
Doncs les novetats en la situació del temps passen, per una banda, pel lleuger descens tèrmic després del front que ens va creuar ahir al vespre i, per altra banda, per una entrada de vent de component nord de força feble a moderada amb alguna ratxa que pot ser més forta a la meitat nord de la comarca. L'estat del cel avui serà variable, però no tan nuvolat com la jornada d'ahir quan el cel es va mantenir tapat pràcticament tot el dia. Fins i tot es podria veure alguna clariana o estona de més sol entre migdia i tarda. La temperatura, però, com dèiem, quedarà més baixa que ahir, amb mínimes al voltant dels 8-10 graus i màximes inferiors als 18 graus. Demà, la temperatura semblant, amb màximes de fins a 16-17 graus i nuvolositat en augment a la tarda. El que queda de setmana, el temps vindrà marcat per un ambient relativament suau pel que fa a temperatures, amb una lleugera pujada del termòmetre, i altre cop torna la humitat elevada amb nuvolositat i inestabilitat, que entre divendres i sobretot dissabte poden deixar ruixats, localment acompanyats de tempesta, en una situació de vent que serà entre llevant i xaloc.
Gràcies, Albert Aparicio. I la temperatura, que en aquests moments al llarg i ample de la comarca oscil·la al voltant dels 12 graus, entre els 11 graus i mig que trobem a llocs com Verges, Vilopriu, o els 12 graus i mig que trobem a Palamós, a Palafrugell, o els 12,6 graus que trobem a Begur. Per tant, poca oscil·lació tèrmica entre el nord i el sud de la comarca en un dia com avui, que és dimecres, és 4 de novembre del 2020. És un dia en el que, com dèiem, estem pendents del que passa en aquest moment a les eleccions dels Estats Units amb el recompte de vots que podrien tornar a Donald Trump a la presidència o, pel contrari, substituir-lo per Joe Biden, probablement d'entre les dues, la menys dolenta. Ens hem volgut remuntar a l'any en què Bruce Springsteen editava aquesta cançó com a himne positiu, com a himne a l'esperança, com a himne en el que la seva història particular suposava un orgull des dels Estats Units cridar al món. Soc americà, he nascut als Estats Units d'Amèrica. No sé si avui Bruce Springsteen podria fer una cançó similar o com a mínim podria inspirar-se de la mateixa manera. Born in the USA ha estat la cançó del dia d'avui, dimecres 4 de novembre, dia en el que encara que des de aquest petit poble de l'Empordà que es diu Pals, aquest petit poble de 2.300 habitants de la Costa Brava Centre, el dia, dèiem, en què una decisió del que passi allà ens pot també afectar aquí. És gairebé un quart de nou del matí. Petita pausa i de seguida ens hi posem.
El Balcó de Calella t'ho posa fàcil i s'adapta a la nova situació amb el servei de takeaway i domicili. Gaudeix de les nostres especialitats a casa. Plats acabats i semiacabats, ceviches, tartars, canelons, croquetes i també per emportar una àmplia varietat d'arrossos i fideuàs. Pots venir a buscar el teu encàrrec o t'ho portem a casa de dijous a diumenge de 10 a 2. El Balcó de Calella a casa. Fes el teu encàrrec al 689 62 53 71. 689 62 53 71 o visita el nostre web albalcodecalella.com.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
La sorpresa arribava ahir al migdia. El jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Catalunya ha decidit no suspendre cautelarment el tercer grau de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa, tot i que la Fiscalia hagi presentat un recurs en contra del Tribunal Suprem, Eugènia Güell.
La decisió és inesperada perquè es donava per assumit que, seguint la doctrina del Tribunal Suprem, el tercer grau quedaria suspès automàticament després del recurs. Al contrari que el jutjat de vigilància penitenciària que resol els recursos sobre els 7 presos de Lledoners i que ja va suspendre cautelarment el tercer grau quan la Fiscalia hi va recórrer en contra, aquest magistrat considera que el tercer grau es manté vigent fins que el Suprem el revoqui.
I encara en crònica judicial, la mestra jubilada de Palafrugell, investigada per incitació a l'odi contra un guàrdia civil, s'ha acollit al seu dret a no declarar. El seu nom apareix en una causa que porta un jutjat de Tortosa, on hi ha 6 persones més encausades. Se l'investiga per haver fet un comentari a les xarxes contra un agent que va participar en les càrregues de l'1 d'octubre.
A la sortida dels jutjats de la Bisbal, on va fer-hi una compareixença telemàtica, ella va dir que els hi volen fer por i que, sens dubte, diu, no li faran agafar. A fora l'esperava una concentració d'una cinquantena de persones per donar-li suport, entre elles els alcaldes de Palafrugell i la Bisbal d'Empordà i també l'alcaldessa de Mont-ras. La seva advocada, Montse Vinyets, va dir que la causa no té sentit i va criticar que es faci un ús barroer del delicte per perseguir la dissidència política. L'origen de la causa és una foto d'un guàrdia civil que es va difondre per xarxes socials després del referèndum. Se l'identificava com un dels agents que havien pres part de les càrregues policials que hi va haver a Sant Carles de la Ràpita i a Roquetes durant el dia 1 d'octubre.
I exactament, Eugènia, què és el que deia aquest comentari?
Exacte, el jutjat d'instrucció número 3 a Tortosa ha acabat investigant 7 persones d'arreu de Catalunya, entre elles aquesta mestra de Palafrugell, i les han causades per un delicte d'incitació a l'odi. Ahir el jutjat va prendre declaració als investigats i ella, però, la veïna de Palafrugell, com dèiem, es va acollir el seu dret a no declarar. L'advocada de l'acusada ha reclamat que s'arxivi la causa i s'ha mostrat sorpresa de la investigació exhaustiva, diu, que s'ha envoltat el cas, durant la qual la Benemèrita ha destinat una quantitat molt important de diners públics a investigar IPs i titularitats en comptes a les xarxes, fins i tot fent comissions rogatòries als Estats Units o a Irlanda.
Val, d'acord, però ara sí, torno a preguntar, què és el que deia exactament aquest comentari?
Doncs tot el que en sabem és que era un comentari concret que feia referència a una actuació absolutament desproporcionada per part dels cossos i forces de seguretat de l'Estat arran de l'1 d'octubre i també diuen que van recriminar l'actuació que van fer els cossos policials contra els ciutadans per exercir el seu dret a la participació política i diuen que si això es vol treure de context i donar-li altres interpretacions, que aquest seria una mica el problema.
Gràcies, Eugènia. És un quart i 5 minuts de nou. Canviem de registre. Perquè aquest any el gran recapte del Banc dels Aliments dels dies 20 i 21 de novembre no podrà fer recollida presencial d'aliments en els supermercats a causa de les mesures motivades per la Covid. I per aquest motiu volen promocionar-ho, volen fer-ho a través de donacions econòmiques. Així serà a Palamós i serà també al d'altres poblacions.
El gran recapte consistia en una gran activitat solidària per aconseguir productes de primera necessitat i donar-los espais de distribució d'aliments locals gràcies als voluntaris i voluntàries que hi havia als diversos supermercats i també a la col·laboració dels ciutadans que de fet compraven aquests aliments. Doncs bé, l'any passat a Palamós es van aconseguir 9.800 quilos de productes que va gestionar Càritas i que va distribuir l'espai de distribució d'aliments Albert Castejón. Aquest any, però, alternativament no es comprarà menjar, sinó que es faran aportacions econòmiques. És a dir, a cada supermercat hi haurà unes targetes amb un valor econòmic que cada persona podrà triar i comprar, i per tant el total del que sumin aquestes targetes després dels dos dies seran els diners amb els que des de l'organització es compraran els productes. Això ho ha explicat a la Ràdio Municipal de Palamós Fanny Fuertes, que és la coordinadora de Càritas Interparroquial de Palamós Sant Joan.
No veurem aquells carros plens d'aliments, no hi haurà la foto aquella de s'han recollit, no sé, 20 tonelades. Però, per altra part, sí que valorem que si tots ho fem bé, i segur que ho sabem fer bé, s'aprofitarà el 100% de tot, que de l'altra manera sempre hi havia aquell viatge de producte que perquè es havia malmenat o perquè en un moment arribava molt producte a la mateixa quantitat amb una data de caducitat propera, o per lo que fos, no és que es fes malbé, però bueno, sempre hi havia un petit tant per cent que potser no se li donava el 100% d'aprofitament. I així es pensem que sí que hi pot ser. La necessitat hi és, de que han de participar.
I necessitat, probablement, aquest any més que mai. A qui ajuden i on van aquests aliments que es podran no cedir, però sí comprar a través d'aquestes donacions econòmiques?
Esclar, aquest any, amb el context de la crisi social que ha generat la Covid-19, la solidaritat és més necessària que mai. A més, les aportacions d'aliments de la Unió Europea s'han reduït un 30%, i bé, en el cas de Palamós, tot el que es recapta es distribueix entre 212 famílies, i aquest any, al setembre, ja s'havia gestionat un volum d'ajuda igual al de tot l'any 2019.
Gràcies, Eugènia Agüell. I de Palamós saltem al nord de la comarca, cap a Torroella de Montgrí. Anem concretament al Parc Natural de les Illes Medes i el Baix Ter, on s'hi ha col·locat una boia intel·ligent i una estació meteorològica, Sandrine.
Així és, el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter han finalitzat els treballs de delimitació del seu àmbit marí i, per facilitar-hi la navegació, han instal·lat 4 boies, una de les quals és intel·ligent. Permetrà mesurar les condicions oceanogràfiques i meteorològiques. Disposa de sensors que mesuren la intensitat i la direcció del corrent, així com la salinitat i la temperatura superficials de l'aigua. A més, s'ha instal·lat una estació meteorològica compacta que mesura la direcció i la intensitat del vent, la temperatura, la humitat relativa i la pluviometria.
Gràcies, Sandrine. I l'objectiu també és poder respectar les limitacions que existeixen en aquesta zona, no?
Exacte. Les boies de més de 2,5 metres compten amb un sistema d'il·luminació coordinat per GPS i reflectors de radar. Així serà més fàcil identificar els límits d'aquest espai natural i, per tant, respectar-ne les diverses limitacions, com ara la prohibició de la pesca d'arrossegament i encerclament, la limitació del soroll, l'alimentació de la fauna marina, l'extracció de sorra o la instal·lació d'infraestructures marines.
Gràcies, Sandrine. I al mateix temps, l'Ajuntament de Torroella ha aprovat el projecte per l'adequació del passeig marítim dels Griells per poder-hi fer un mirador i també una zona d'estar sensorial.
El passat 26 d'octubre, per decret d'alcaldia, l'Ajuntament de Torroella va aprovar definitivament el projecte d'adequació de zona d'estar sensorial i mirador de les Illes Medes del passeig marítim dels Griells. El projecte havia passat per diverses etapes de retocs i modificacions, però per fi aquest 26 d'octubre ha vist la llum l'última etapa d'aprovació del projecte. Aquest serà un espai per la lectura i per la reflexió i un espai per l'observació del paisatge i de les Illes Medes. Un espai que ha dissenyat el paisatgista Martirià Figueres i que contindrà diversos bancs i zones on seure i contemplar el paisatge i diverses estructures amb motius, entre ells una escultura d'ocells alçant el vol. Com que aquest espai és un memorial dedicat a una de les víctimes de l'incident aeri de Germanwings, que va passar el 24 de març del 2015, ja fa 5 anys, també contindrà un tòtem en memòria de totes les víctimes d'aquell tràgic incident. Es preveu que estigui acabat entre finals d'aquest any i principis de l'any que ve.
Gràcies, Jordi.
dijous a les 11 de la nit, en Marc Clapés i en Jerry Kerriberri s'apoderen de la ràdio per oferir un show amb participació de l'audiència. I on el guió del programa el fas tu. Tothom ho comenta. En Marc Clapés i Jerry Kerriberri.
Ràdio Capital.
M'agrada aquest programa.
La ràdio de l'Empordà.
8 i 24 minuts.
Supermatí a Ràdio Capital.
Anem a Palamós. Anem a Palamós per explicar-vos que Toni Albalat, amb qui hem parlat diverses vegades, Toni Albalat és el patró major de la confraria de Palamós. Dèiem, amb ell hem parlat moltes vegades al voltant del càrrec que ostenta. És el patró major de la confraria de Palamós. Doncs ha anunciat que no renovarà en el seu càrrec.
Sí, Albalat va decidir no presentar candidatura per renovar-lo per motius personals i perquè vol tancar aquesta etapa. Albalat va convertir-se en patró l'any 2016. Ho va fer amb el suport de 28 dels 43 vots de la Junta General i es va convertir en el primer mariner a aconseguir el càrrec. Durant aquests 4 anys amb Albalat de patró major s'han fet avenços importants per la confraria. Entre d'altres, s'ha renovat per 5 anys més el pla de gestió de la gamba, s'han implantat noves mesures d'arrossegament, nous arts de pesca més selectius i el pla estratègic de Palamós Peix.
Gràcies, Anna Salvador. I s'ha suspès, entrem al capítol de cultura, s'ha suspès l'acte, dèiem, píndoles de microteatre fora del teatre. Això passa a Sant Feliu de Guíxols.
Sí, per les entrades adquirides. Sí, l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Sant Feliu s'ha vist obligada a cancel·lar l'espectacle que estava programat pel 14 de novembre per la pròrroga de les restriccions per coronavirus. L'espectacle, organitzat pel Teatre Auditori Narcís Masferrer, constava de 3 actuacions de curta durada. Formava part del certamen de teatre professional Guíxols Escena i ja es va haver de posposar la primavera passada per l'emergència sanitària. Ara l'espectacle queda definitivament suspès i en breu es procedirà a la devolució de l'import de les entrades.
Anna, i digue'ns com es farà aquesta devolució.
Doncs per les entrades adquirides online a través de la plataforma CoTickets, el reemborsament s'efectuarà al mateix número de compte pel mitjà del qual es va fer la compra. El retorn es farà en els propers dies. Pel que fa als tiquets comprats físicament a la taquilla de l'oficina de turisme, la devolució es farà també presencialment amb cita prèvia. Les persones que tinguin entrades comprades a taquilla aviat rebran un correu electrònic o una trucada per informar-los del dia en què poden anar a fer la devolució.
Gràcies, doncs esteu avisats d'aquesta devolució. I la Biblioteca de Palafrugell, que realitzarà, ja ha avisat també, de fet ja ho ha fet alguna altra vegada, ha avisat, dèiem, que realitzarà les seves sessions de club de lectura de manera totalment virtual.
La Biblioteca de Palafrugell va oferir la seva última sessió del club de lectura de manera virtual, donades les circumstàncies que ja tots coneixem. En aquesta ocasió, la sessió va venir protagonitzada per l'obra Prosa Reposades de Miquel Martín. De cara a les pròximes edicions, per poder participar, els usuaris s'han d'inscriure trucant al 972 30 48 09 o demanant cita prèvia per correu electrònic. D'altra banda, recorda que, tot i les mesures sanitàries, des del divendres 30 d'octubre, malgrat que la biblioteca està tancada al públic, ofereix servei de préstec, retorn de documents i informació bibliogràfica. Totes les recollides s'han de realitzar amb cita prèvia.
Gràcies, Jordi. I el quart concurs de cartells de la Castanyera de Begur ja té guanyadores, Paula.
Exacte. Sofí Maria Lara Herrera, de l'Escola Doctor Ruga de Begur, i Fiona Martí Rovirola, de l'Escola Olivar Bella Esclanyà, han estat proclamades com a guanyadores del concurs de cartells. L'acte d'entrega de premis va tenir lloc el divendres 30 al pati de la Biblioteca Salvador Rauric, a càrrec de l'alcaldessa del municipi, Maite Selva, i del regidor Eugeni Pibernat. Els dos dissenys guanyadors del concurs seran protagonistes dels cartells de la Festa de la Castanyada i de la Fira de Castanyera del 2021, i es poden visitar fins a mitjans de novembre a la sala d'exposicions de les Escoles Velles, on també hi haurà tots els cartells participants. Els dissenys finalistes del quart concurs han estat per Sofia Brady Callat i Naira del Río Nenésic, de l'Escola Doctor Ruga de Begur, i per Elia Sinués Fernández i Sofia Svastayuska, de l'Escola Olivar Vell d'Esclanyà.
I abans d'acabar el capítol informatiu del dia, us expliquem també que el festival Som Cultura ha començat ja amb una programació treballada, feta des de la distància.
Sí, durant tot el mes de novembre s'ofereixen experiències i activitats per redescobrir l'àmplia oferta cultural, patrimonial i artística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. Aquest festival és impulsat per la Diputació i el Patronat de Turisme Costa Brava de Girona. És la primera vegada que Som Cultura ofereix una programació virtual, amb el doble objectiu d'assegurar la celebració de l'esdeveniment i alhora explorar noves fórmules per difondre l'oferta cultural. A causa de les restriccions actuals per la Covid-19, les activitats presencials de les dues primeres setmanes s'han anul·lat o s'han posposat els darrers 15 dies del mes, en espera de l'evolució sanitària. En cas que es realitzin aquestes propostes, caldrà fer una reserva prèvia i aquestes tindran aforaments limitats. De les activitats digitals destaca la proposta als museus a casa, on 17 museus oferiran càpsules de vídeos amb tallers infantils que es difondran a través de diverses plataformes digitals i la web oficial del festival. Els infants i les seves famílies podran participar en tallers com ara aprendre fent usos mariners, al Museu de la Pesca de Palamós, construir una rèplica del Castell de Montgrí per part del Museu de la Mediterrània o elaborar un remei pels cops del Museu de la Història de Sant Feliu de Guíxols. Una altra de les propostes a distància destacades són les visites virtuals a diversos equipaments i exposicions culturals del territori. Es podran fer visites al MAC Empúries o al Castell de Montgrí i a les mostres entremuntades Dones empordaneses que han fet història de Figueres o al Farcell de Postguerra, quan la gana gauditza l'enginy, de l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries. En les activitats presencials serà obligatori l'ús de mascaretes i de gel hidroalcohòlic. El fet que la majoria de propostes del Som Cultura tinguin lloc a espais a l'aire lliure ajuda també a oferir als visitants un entorn més segur. Les activitats presencials de l'Empordà tindran lloc en diverses dates i es poden consultar al web de Som Cultura. Aquestes localitzacions són Platja d'Aro, Romanyà de la Selva, Castelló d'Empúries, Torroella de Montgrí, Palafrugell, Figueres, Peralada i l'Escala.
Gràcies, Paula Balsebre. Passa un minut de 8:45.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assassinat.
Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
A tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
de... Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva. Supermatí.
Temps per la conversa al Supermatí perquè aquest any ha fet 3 anys del Pacte del Ter, un pacte que en el seu moment es va qualificar d'històric i que tenia per objectiu reduir la quantitat d'aigua que es trasbassa a l'àrea de Barcelona. L'Agència Catalana de l'Aigua ha assegurat aquesta setmana que s'ha complert al 100% el cabal mínim del Ter. I per aprofundir una mica més, per parlar sobre aquesta qüestió, volem parlar saludant Pau Masramon, que és portaveu de la plataforma Aigua és Vida. Senyor Masramon, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per comptar amb mi.
Senyor Masramon, aquesta setmana dèiem llegir amb una notícia on l'Agència Catalana de l'Aigua assegura que s'ha complert el 100% del cabal mínim del Ter. Això és així?
Sí, això és així si es mira, doncs, diguéssim, la normativa que hi ha vigent. I la normativa, just abans de signar el Pacte del Ter, doncs l'ACA, o sigui la Generalitat, perquè ens entenguem, va fer una rebaixa respecte als plantejaments del mínim d'aigua que havia de baixar. El que van fer va ser baixar-ho a un 60% del que havia marcat el govern tripartit en la seva normativa del 2006. I per tant, en el 2017, vull dir que els senyors de l'ACA el que van fer va ser proposar una normativa nova a través d'un decret legislatiu, és a dir, no a través d'un tràmit parlamentari, sinó a través d'una ordre de govern, perquè ens entenguem, ràpida i fulgurant, en la que es va baixar a un 60% aquest objectiu d'aigua mínima, no?
Deixi'm passar...
Si se m'entén bé, ja no estàvem d'acord amb el que hi havia, diguéssim. No?
Per això,
la Generalitat ho va baixar a un 60% del que no ens agradava i després vam signar els pactes del Ter perquè, vull dir, doncs, necessitàvem aferrar-nos a alguna cosa. No sé si m'explico.
Sí, per això, deixi'm-ho passar per la traductora. És a dir, dic, en l'època del tripartit, si s'havien de transferir 100, diguem-ne, per posar-ho en xifres rodones, vostè em diu que després del tripartit aquesta exigència de passar-ne... de deixar de passar-ne 100 es va reduir a 60.
No m'he explicat bé. O sigui, el que jo estava parlant és de la quantitat d'aigua que baixa per al riu Ter, diguéssim.
Sí.
El fet de no rebassar els 8 metres cúbics per segon que es poden derivar cap a Barcelona, això, vull dir, doncs, m'ho crec perfectament que hagin baixat, que hagin complert l'objectiu i que estigui al 100% de compliment. El que no em crec i el que no és possible és pensar que, vull dir, que hi hagi, vull dir, diguéssim, en aquests moments un compliment de lo que seria un cabal ecològic, que en el diari els titulars que surten és es compleix amb el cabal ecològic del riu. Els cabals ecològics, vull dir, no són el que està baixant en aquests moments en el riu. No sé si m'explico. I el que dic és que què va passar amb els acords del Ter? Doncs que abans de firmar-se els acords del Ter, l'ACA va baixar a l'objectiu d'aigua que havia de baixar per al riu. Els cabals que havien de baixar havien de ser un 60% del que es havia marcat anteriorment.
D'acord. Per tant, inicialment havien de baixar 100, ara baixen 60 i vol dir que s'estan complint aquests 60.
Exactament.
D'acord. Ara
per tant, això és aquell plantejament trampós, sota el meu punt de vista, de dir, ostres, tu, ara haurem d'arribar a un acord. Fem una cosa, baixem el llistó i així es complirem sempre, vull dir, doncs, el que pactem, m'entens? Uh-huh. Ara, això no vol dir que no estiguem contents respecte a el que s'està fent. Home, s'està fent molt més que el que s'havia fet mai per al riu Ter. Per tant, hem de pensar en positiu, hem de ser optimistes, i més en els temps que corren actualment, no? I dir, home, doncs, s'està fent anar més la dessaladora, s'està fent anar més la regeneradora, hi ha dues plantes de tractament d'aigua a Barcelona que estaven treballant sota mínims i sembla ser que estan començant a treballar una mica més, és a dir, estan dessalant l'aigua del mar i estan, vull dir, doncs, netejant l'aigua del riu Llobregat i se l'estan tornant al sistema, és a dir, s'estan beguent aigua que abans tiraven, doncs ara se l'estan beguent, no? Mm-hmm. Tot això, vull dir, doncs, a més, els pous que s'estan regenerant a la conca del Besòs, vull dir, etcètera, són mesures que tendeixen a fer que es tingui d'agafar menys aigua del riu Ter per tal de poder ser autosuficients a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això va en aquesta línia, per tant hem d'estar esperançats, hem d'estar contents de que, vull dir, que això l'any 2018, l'objectiu és que només se n'emportin un 30% del riu Ter cap a Barcelona. Això és el que es va signar en els acords del Ter. Anem en aquesta línia, sembla que sí.
Escolti, per entendre una mica, perquè a vegades també la gent que no estem avesats a parlar de cabals i entendre la dimensió del que suposa això, el Ter, quin cabal, suposo que en metres cúbics, quin cabal hauria de tenir des d'una perspectiva de cabal ecològic? Quin té i a quin hauríem d'aspirar a recuperar?
Sí. Mireu, el cabal del riu Ter, o sigui, com que és un riu desnaturalitzat, perquè s'han fet diferents embassaments, no? Sau i Susqueda són dos embassaments, i juntament amb el Pastoral, són tres embassaments, diguéssim, que el que fan és desnaturalitzar el riu. El riu ja no té un curs natural, ja no té una forma natural de discórrer, de baixar l'aigua, sinó que, vull dir, es regula amb tres preses, no? Amb tres parets. Sí. Què passa, aleshores? Té moltes conseqüències, això, no? Vull dir, té conseqüències, vull dir, doncs, per exemple, una conseqüència molt important és que es regulen molt millor el flux d'aigua i, per tant, és més difícil que hi hagin inundacions. Des de que van començar aquests embassaments només n'hi va haver-hi una d'inundació, que va ser precisament quan van començar, a l'any 1970. No n'hi ha hagut més d'inundacions a Girona. Producte del Ter, hi ha hagut inundacions parcials, producte de l'Unyà i tal, però no el que hi havia hagut a Girona antigament, d'acord? Sí. Aquell és un efecte beneficiós, però des d'un punt de vista biològic hi ha molts efectes negatius, no? Els peixos no poden pujar riu amunt, això és un problema biològicament parlant molt important. Hi ha problemes, vull dir, doncs, que no baixen sediments, vull dir, per al riu, per tant, vull dir, doncs, a nivell del mar això té conseqüències, tampoc baixen aliment pels peixos, són conseqüències derivades de tot això, no? Uh-huh. El tenir un riu desnaturalitzat, doncs, vull dir, doncs, bueno, hem de prendre mesures, vull dir, per corregir això, no? Què passa? Que, a més, aquests embassaments són dipòsits de Barcelona. Doncs aquesta aigua, doncs, l'emmagatzemen per què? Per poder subministrar aigua a Barcelona com més temps millor, garantir el màxim de temps possible el subministrament d'aigua potable a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això és el que li passa al riu Ter, no? Aleshores, vull dir, què vam fer nosaltres fa 3 anys? Doncs vam intentar, després d'una negociació molt complicada, vull dir, doncs, arribar a uns acords de mínims, en els que poguéssim defensar d'alguna manera el riu Ter, per tal de que no l'acabessin aixugant. Aquest és el plantejament. No sé si m'explico prou bé.
Sí, perfectament. L'única cosa, li demanaria respostes una mica més breus per una qüestió de temps, però s'explica perfectament. Llavors, vostè s'imagina un escenari, o veu factible un escenari en el qual es pugui deixar de fer trasbassament d'aigua a la demarcació de Barcelona?
No. És a dir, jo crec que no. Bueno, potser és una resposta massa curta ara per el que t'ho demanes.
Tampoc li demano que em contesti amb monosíl·labs.
Hi ha un sí o un no. Hi ha un tema que és que hi ha una terdependència de Barcelona respecte al Ter, no? Hi ha una terdependència, depenen del riu Ter. La llei és una llei franquista de 1959, que és la que regula això, a part dels decrets de la Generalitat, eh? Vull dir, hi ha una llei que es va fer el 1959 i que marca que es poden només derivar 8 metres cúbics per segon cap a l'àrea metropolitana de Barcelona com a màxim. Això s'està rebassant en aquests moments? No. Es havia rebassat? Sí. Tot i rebaixar-se, continua sent un volum d'aigua molt gros per lo que és el riu Ter. Sí, el riu Ter és un riu d'11 metres cúbics per segon en capçalera. Vol dir, abans que se n'emportin l'aigua cap a Barcelona, el riu actualment serien aproximadament uns 11 metres cúbics per segon.
O sigui, en té 11 i se n'emporta 8.
Se n'emporten 8 en el és el tope legal, diguéssim. Eh? Ja. Vull dir, en aquests moments no hi arriben a 8. Estaria amb una xifra una mica inferior. Però és que ja ens entenem, si se n'emporten 8 o se n'en poden emportar 8 sobre 11, vol dir que en baixen 3, no?
En baixen 3, està clar.
I aleshores, clar, això és el que ens trobem, no? Vull dir, doncs que poden ser 3, poden ser 3 i mig, en aquests moments són 3 i mig, si us mireu la web, l'ACA té una web, vull dir, són dades que no són nostres, són dades de l'ACA, eh? Vull dir,
sí.
És molt poca aigua. I nosaltres el que diguem és que, vull dir, que sempre hauria de ser el riu, de forma natural, hauria de portar un volum d'aigua que fos més de la meitat perquè poguéssim continuar dient que el riu manté la seva dignitat, no? És a dir, tu pots ser solidari amb Barcelona, i ho has de fer-ho, perquè, vull dir, això és així, i jo no he sentit mai ningú a dir que no s'ha de ser solidari amb Barcelona i portar aigua a Barcelona. L'aigua és de tothom, i també dels barcelonins, no? El que passa és que, esclar, és un tema de quantitat, és un tema de proporcions, no? Hauria de ser una proporció, vull dir, doncs, aquest 30% que vam signar continua sent una barbaritat. El vam signar perquè, vull dir, era una oportunitat de fer alguna cosa pel riu, diguéssim, no? Però entenem que hi ha hagut anys, vull dir, extrems en què s'havia arribat al 90% d'aigua derivada cap a Barcelona.
Senyor Masramon,
en qualsevol cas, ha sigut només en moments molt puntuals, però sempre ha sigut per sobre de la meitat. És a dir, més de la meitat de l'aigua del riu, des de fa dècades, se'n va cap a Barcelona. Aquest titular no el posen als diaris.
No, això li volia dir. Un té la sensació...
Potser hauria de saber-ho, no? S'aprofito Ràdio Capital per dir-ho.
No, deia, un té la sensació que, així com, per exemple, a tot el país gairebé hi ha com molta consciència de la necessitat de preservar el cabal del riu Ebre i el que en depèn del riu Ebre, un té la sensació que... en el cas del Ter, és que aquesta consciència no existeix ni tan sols a les comarques de Girona en el seu conjunt, ja no a tot el país, sinó a Girona. Per què creu que passa això? Per què creu que es dona per fet o normalitza que es pot treure gairebé un 70% del cabal d'un riu per desviar-lo cap a la ciutat o cap a la demarcació de Barcelona, i en canvi en un riu com l'Ebre, que és bastant més important, això no és ni plantejable?
Però la meva opinió personal és que hi ha un tema de dependència molt més... La gent de Tarragona depenen molt més d'una economia agrària, diguéssim, no? I són gent que estan molt més vinculats al territori en aquest sentit. Aquí es depèn més, doncs, del turisme, sobretot, i d'altres coses, però no hi ha tanta vinculació amb el riu. Per exemple, quan parles de la pagesia aquí, doncs, sí, home, al Baix Ter, vull dir, hi ha la junta d'aigües del Baix Ter i tal, la Junta Central d'Aigües del Baix Ter, i estan organitzats, i en aquests moments treballen molt plegats, i hi ha molt bon rotllo. Ecologistes i pagesos, en aquests moments mai hi havia hagut tanta empatia com ara, no? I això és molt positiu, ho hem aconseguit a base de trencar tòpics, diguéssim, no? Però sí, és veritat, en allà, vull dir, és molt més... El contacte amb el seu riu és molt més visceral, és molt més directe que aquí. Aquí la gent, vull dir, doncs, al riu hi estem una miqueta d'esquenes, no? Aquesta és la realitat.
No creu que s'hauria de fer feina per revertir-ho, això?
Jo fa 20 anys que estic fent aquesta feina. A mi no...
No ho deia per vostè.
Sí, no, però m'entén el que vull dir. O sigui, sí, estic totalment d'acord. Vull dir, la gent hauria d'anar més al riu, veure lo brut que està, veure la poca aigua que passa. Potser ens tornaríem una mica més exigents i seríem una miqueta més defensors del nostre patrimoni natural, no?
Així, a grans trets, les línies mestres de l'acord del Ter que es va signar en el seu dia, per on anaven, més enllà de la disminució d'aquest trasbassament?
Bueno, aquest és el motiu principal, eh? O sigui, aquí vam estar 6 mesos negociant amb aquests senyors, vull dir, vam fer 14 reunions, una paciència cada 15 dies, una paciència infinita. Al final va ser, vull dir, el president de la Generalitat, el senyor Carles Puigdemont, que ens va donar un cop de mà. Jo sempre ho he explicat així perquè estic segur que va ser així. Ens va donar un cop de mà des de la presidència de la Generalitat i van venir, perquè nosaltres estàvem a punt d'aixecar-nos d'aquesta taula de negociació. Estàvem ja desesperats, portàvem 6 mesos i no aconseguíem cap resultat interessant. I al final, vull dir, doncs ens va... Jo crec que va venir la Marta Subirà, que és la secretària de Medi Natural, ens van fer un plantejament com el que li he explicat abans. És a dir, a l'any 2028 arribar a que només se n'emportin una tercera part del riu. Dic només amb ironia, amb cursives, amb cometes i amb tot el que vulgueu, perquè una tercera part del riu tothom pot entendre que és molta aigua, sobretot per un riu petit com el Ter. Sembla que el Ter sigui com l'Ebre o que sigui com el Roine. El Ter és un riu molt petit. La gent, una altra cosa que no té, perdona, Dani, és una relació del que representa l'Ebre amb el que representa el Ter.
Això li anava a dir, precisament. Digue'm la diferència de cabals entre un i l'altre.
Mira, l'Ebre és un riu que actualment es considera, si mireu a la Wikipedia, ho veureu, vull dir, és un riu que es considera que està, doncs, sobre els 400-500 metres cúbics per segon a la desembocadura. Si algú m'escolta i tal, això és difícil d'avaluar perquè, vull dir, continuen, vull dir, doncs, deixant les xifres i continua havent-hi, però, vull dir, més o menys podria ser alguna cosa així. El Ter és un riu, com us he explicat abans, que en capçalera s'avalua amb uns 11,69, no arriba a 12 metres cúbics per segon, són més 11 que no pas 12 en aquests moments. Per tant, ja veieu la desproporció, no? Vull dir, de 400, per dir-ho, per baix, a 11, doncs mireu el que és l'Ebre i mireu el que és el Ter, no? I en canvi, doncs, vull dir, el que està donant 3/4 parts del seu, sí, més o menys, no?, del seu cabal a l'àrea metropolitana és un riu solidari com no n'hi ha cap més a Catalunya, com és ara el Ter, no? Nosaltres el que vam intentar va ser això, protegir que això d'aquí no ens l'acabessin dessecant. Que d'altra banda és una cosa que ha passat a molts altres llocs de la península Ibèrica. Hi ha hagut rius que s'han dessecat. Yeah. Estem d'acord? O sigui,
sí.
Això també és una llista negra, no? Vull dir, amb un sistema, vull dir, de sobreexplotació d'un recurs escàs com és l'aigua, el que acaba passant és que la gent fan pous i tal i es pensen que hi ha dues aigües diferents, la del pou i la del riu, és la mateixa. Una conca hidrogràfica és una sola conca hidrogràfica. Si tu punxes l'aigua amb un pou, li estàs traient l'aigua al riu. Això s'ha d'entendre, no? S'ha de regar amb molt més seny, s'ha d'invertir molt més en sistemes de reg eficient. Hi ha coses que no es van poder negociar a la taula del Ter, vull dir, i que són coses que són assignatures pendents. El 75% de l'aigua que es consumeix arreu és per rec agrari. Fins que no invertim en un rec agrari que sigui molt més eficient, no aconseguirem, vull dir, solucionar el problema.
Senyor Marramon, per acabar, vostè m'ha dit abans que la intervenció de l'aleshores president de la Generalitat va ser important, el president Puigdemont.
Sí, i tant.
Ara, amb el canvi de govern i després que el president Puigdemont sigui a l'exili i part del seu executiu, aquest esperit de col·laboració es manté?
Jo, en la reunió que va haver-hi abans d'ahir, vull dir, no vaig poder-hi assistir per qüestions que no venen al cas, però els meus companys del món ecologista que hi van a ser-hi, doncs m'han dit que sí, que hi ha una actitud molt positiva i que vull dir que la cosa va endavant. Jo, per tant, he de respondre-li a vostè, vull dir, que sí. És a dir, que hi ha un esperit positiu per resoldre això, sí. Ara haurem de mirar les maneres de poder-ho controlar, no? De fiscalitzar. A veure, si som capaços de poder participar, que aquesta seria, si et sembla, per la conversa d'avui, l'últim punt que m'agradaria mencionar. Els sistemes de participació ciutadana en la cogestió dels assumptes públics. Sí,
ho hem de fer molt ràpid, això, eh?
Ara no, ja està. Només apunto aquesta idea. S'ha d'aconseguir que la gent participi en les coses que ens interessen a tots. No es pot deixar només en mans de polítics i de despatxos.
Això, sense cap mena de dubte.
La societat s'ha d'implicar en les coses que ens interessen a tots.
Sense cap mena de dubte. I allò que té a veure amb el riu Ter, que moltes vegades un té la sensació que sembla una cosa molt allunyada, això, per descomptat, que cada vegada més. Senyor Pau Masramon, portaveu de la plataforma Aigües Vida, gràcies per atendre'ns i per posar-nos una mica més de context sobre això que està passant amb l'aigua del Ter.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Adéu, bon dia.
D'aquí 10 minuts seran les 9 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ens queda temps encara per parlar de llibres, però abans... li posem una mica també de, diguem-ne, de cultura, de propostes que encara es poden fer, que avui ens explica la Carme Fenoll.
Coses que encara podem fer. Veure sortir el sol. Per exemple, avui a Palafrugell a les 7:23 i la posta de sol a les 17:40. Fer un cafè abans d'anar a treballar, fins i tot fer-lo amb algú que estimes. Comprar flors i regalar-ne dojos. Saber què coi és això del TikTok. Escriure cartes a mà. Fer-nos uns rovellons a la brasa. Passejar pels camins de ronda. Respirar el mar sense mascareta. Conduir per l'AP7 amb la música tot drap. Gaudir des de l'Empordà del Festival Internacional de Cine Documental Musical Inèdit. Comprar entrades online i algunes que queden presencials a temporada alta. Mirar l'art per veure-hi clar. Tornar al museu, per exemple al Museu Nacional, després de la pandèmia amb en Miquel del Pozo. Mireu la web i gaudiu-ne. Fer una comanda de llibres en préstec a la vostra biblioteca de capçalera i també a la llibreria que us quedi més a prop. Fer una llista de desitjos on incloure les coses que trobem a faltar, com el nostre bar, el nostre restaurant, on hi podrem convidar ja grups d'amics, al cine, al teatre i totes aquelles coses que abans no trobàvem a faltar tant. Bon dia.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I abans d'arribar a les 9, saludem la Teresa Calabús. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Bé, em deia la Teresa, no sabia si avui parlaríeu d'Estats Units, no? No. Això. Ja hi ha qui ho fa molt millor que nosaltres, no, això de parlar del que passa allà.
No, i a més, ara per ara tot són conjectures, vull dir que més val veure-ho quan estigui més... més confirmat, no?, per una banda o altra. Això ara és un patí.
N'hem parlat una mica quan començàvem el programa i recuperant sí. Una portada del mateix dia de les eleccions d'ara fa 4 anys, de quan va guanyar Donald Trump contra pronòstic o per sorpresa, no?, i dèiem, compte, que per què ha de ser millor que guanyi Hillary Clinton? I dèiem, perquè en el fons Hillary Clinton representa una sèrie de coses que a ulls de la mirada europea també són molt, molt extremes, no? Des del punt de vista de l'economia neoliberal, etcètera, etcètera. Però després acabàvem així fent una mica el link amb el nostre territori, eh? Compte perquè sovint tots portem un tram a dins quan anem a un cap de qualsevol poble de l'Empordà i ens referim a gent que ha vingut de fora, de males maneres, etcètera, etcètera. Que en el fons hi ha un discurs de Donald Trump del que tots reneguem, però que una petita part de nosaltres tots acabem fent en algun moment o altre. No sé si comparteixes aquesta
idea. Sí, jo crec que ningú pot afirmar que és o no racista fins que no es troba en una situació en la que el dissurt de l'ànima ja no hauria de ser, o ja no haurien de venir, o ho he sentit amb molta gent, i a més el que ho diu normalment, bueno, és fàcil que... Res, en tot cas, res pots afirmar fins que no t'ha passat.
Exacte.
No? Vull dir, això...
I davant d'això hi ha una vacuna, per exemple, que com diu en Joan de l'editorial Coma Negra, els llibres reforcen les defenses i són una mica la vacuna contra aquestes coses, no, Teresa?
Exacte, sí, sempre hi ajuden.
Doncs escolta, parlem de llibres, va.
Doncs vinga, avui us vull parlar de Quilòmetre Zero i és el Premi Empordà de Novel·la, el tercer any, que no sé si la gent ho sabrà, sobretot lectors. Com que el primer any es va editar la mateixa persona que havia engegat i que ha sigut la principal impulsadora, es diu Jordi Mas, perquè hi hagués aquest premi Empordà de novel·la, va obrir una petita editorial, el va editar ell mateix. Ara, des de ja fa dos anys, és a dir, el segon i el tercer, aquest premi Empordà de novel·la l'edita Brau, en aquesta col·lecció cuidada, i la veritat és que ho demostra la poca quantitat d'obres que hi ha, es diu Verd Nil, narrativa contemporània, i és de Brau Edicions. En tot cas, tenim a sobre la taula totes les llibreries un llibre anomenat, titulat La mort del rei Gaspar. És una novel·la negra, molt entretinguda, simpàtica, amb un personatge que és un detectiu que ja és la seva segona història, perquè la primera la va editar Edicions Calígraf amb una novel·la titulada La sonrisa helada. En aquell cas en castellà, en aquest cas l'obra està en català. Josep Maria Hernández Ripoll és un home d'origen, em sembla, cubà, que viu a Barcelona des de fa molts anys, que ha sigut i és un gran crític musical. Aquesta novel·la, a part de tenir una intriga i una part de detectivesca, també té banda sonora, i una banda sonora extraordinària, i també té, per dir-ho, doncs, una mica de gastronomia barcelonina, perquè el nostre protagonista, en Simón Prisco, és una mica sibarita i li agrada molt el bon menjar. Llavors, la intriga, per què aquest títol de La mort del rei Gaspar? Doncs perquè un jove músic emergent que ha sigut l'èxit de l'estiu, el conviden o ell demana de ser el rei Gaspar a la cavalcada dels Reis de Barcelona, i mitja cavalcada cau fulminat, no arriba a cap més conclusió que ha sigut una mort súbita, no es troben més motius per investigar, però la productora musical això no s'ho creu, insisteix en que el nostre detectiu Simón Prisco investigui a veure què va passar. Estem en els anys 95, a la línia dels 2000, sí. Comencen a venir les tecnologies, però encara no estan del tot imposades. Simón Prisco es pot trobar sense mòbil enmig d'una muntanya. També comença tot el tema dels euros, que encara dubten de si seran pessetes o euros. Bueno, us dic que estem en aquella línia d'entrar en els 2000, o a principis del 2000. Per tant, també el que hem viscut potser la nostra generació, no?, de canviar de xip mental amb els números i amb la tecnologia, també ho està vivint Simón Prisco. Uh-huh. Una novel·la per distreure'ns aquests dies, de fantàstica, de cap de setmana, perquè es llegeix ràpid, però queda en el record perquè és molt simpàtica, amb girs d'escriptura que es nota que Hernández Ripoll és un escriptor que porta anys ja comunicant, perquè ha sigut periodista musical, i vaja, que descobrirem, jo penso que la gent descobrirà ja no només el Premi Empordà de novel·la, que probablement irà enrere i buscarà les altres, sinó també la col·lecció Verd Nil de Brau Edicions, que tots valen molt la pena.
Recordem el títol del llibre, Teresa?
La mort del rei Gaspar, subtítol un cas de Simón Prisco, Josep Maria Hernández Ripoll, i l'editorial és Brau.
Doncs, escolta, gràcies com sempre per la teva recomanació d'aquesta setmana, i vindrem a la llibreria El Cucut a buscar-la.
Molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau,
adéu,
bon
Teresa,
dia.
Bon dia, sort. Adéu, adéu. D'aquí res, un minut i mig, pràcticament seran les 9 del matí. Estem a punt de tancar el supermatí d'avui. I abans de tancar el programa, això sí, com sempre, Un cop d'ull a la previsió meteorològica abans d'acabar el programa amb l'Albert Aparicio. Albert, Dot.
Dimecres, amb una temperatura una mica més baixa, amb valors màxims inferiors als 18 graus i vent de component nord que es deixarà sentir més a la meitat nord de la comarca, amb força entre feble i moderada. L'estat del cel serà variable, amb encara alguns intervals de núvols i més clarianes entre migdia i tarda. Els propers dies la inestabilitat serà protagonista, gaudirem de poques estones de sol, però l'ambient serà poc fred amb un divendres i sobretot dissabte, on es poden produir precipitacions en una situació de vents que aniran de llevant cap a xaloc.
Doncs gràcies, Albert, i gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa, format per una redacció de persones joves, motivades i competents. I gràcies també, per descomptat, a totes les persones que ens feu confiança cada dia escoltant el Supermatí o informant-vos a través del nostre web radiocapital.cat. I tornarem demà a les 8 amb en Dani Cortés. Això sí, que vagi molt bé, bon dimecres, adéu-siau.
Supermatí, amb en Miquel 40.